Els dibujos.
Doncs vinga, una setmana més els dimarts, aquesta secció que hem inaugurat aquesta temporada, que és els dibujos, ens fa gràcia. Mira, el tema vam començar amb Tom i Jerry, vam parlar de la Pantera Rosa. Avui parlem, i avui he escombrat molt, molt, molt cap a casa, Jo crec que és el dibuix animat que més m'agradava de petit. Mira, per què no compartir-ho? Popeye el Marino. Us en recordeu, del Popeye? Un personatge que va començar amb tires còmiques, com tants altres, i també doncs, amb curtmetratges de dibuixos animats. Popeye, que va ser creat per Elsie Chrysler Seeger, i va aparècer per primera vegada en la tira còmica Timble Theater de King Feature Syndicate. Estem parlant de l'edició de la New York Evening Journal, 17 de gener de 1929. Si us heu preguntat alguna vegada i el tema aquest de Popeye, que és com se l'anomena originalment, doncs prové de l'anglès, literalment, i traduït així, de manera vasta i barroera, seria ullixent, un ull que surt, evidentment es refereix al seu ull borni, que és un terme comú en els mariners, el tema aquest de del Popeye. En la majoria de les seves aparicions, hem de dir que Popeye està caracteritzat com un mariner independent, amb una, diguéssim, peculiar forma de parlar i de riure, els músculs, especialment els dels avantbraços, doncs com allò molt desenvolupats, els tatuatges aquells de l'àncora a cada braç, i l'omnipresent pipa de canya de blat de moro a la boca, que jo no sé si us recordeu, i ara em surto del miniguió aquest que tenim, que una època, doncs una empresa espanyola va fabricar una pipa així de plàstic que dintre portava el famós pica-pica, tots anàvem de Popeye per la vida. Doncs en les tires, inicialment el cabell vermell, una mandíbula prominent, i doncs varia molt, observar-lo vestit de mariner amb uniforme blanc o amb pantalons de color blau, camisa així blau marí o negre, i la famosa gorra de mariner, ja sigui de capità o una gorreta més petita. Generalment és dibuixat amb el seu ull esquerre de color blau i mai en cap tira no s'ha revelat doncs com va perdre l'ull dret. El seu humor, estrany, tot sigui dit, es reparteix en una sèrie d'aventures al llarg del món, en les quals s'ha enfrontat a diversos enemics, els més coneguts, el Bluto o el Brutus. Una de les característiques més conegudes, evidentment, d'aquest personatge és el consum d'espinacs, que li augmenten doncs, la força a límits, podríem dir, doncs, pràcticament sobrehumans. No se sap amb exactitud a quina branca, diguéssim, de les forces armades va servir Popeye, per més que us mireu totes les tires còmiques o els dibuixos animats, doncs, perquè no se l'ha mostrat mai servint a la Marina en cap de totes aquestes tires còmiques. Les sèries animades, diguéssim, l'han relacionat més amb els guardacostes dels Estats Units, com per exemple la Popeye de Sailor Meets Alibaba's Forest Thieves de Fleischer Studios. Hi ha hagut mil i un curtmetratges, però no ha anat més enllà. La primera aparició, ho dèiem, de Popeye va ser el 17 de gener de 1929 com un personatge secundari, a més de la tira còmica Seeger Timble Theater, que era publicada des de 10 anys abans, el 1919, pel diari The New York Evening Journal. La tira estava protagonitzada per Olivia Olivera, com se la coneixia, el seu germà, Castor Olivera, i el nòvio, que era el Ham Gravy. Popeye va ser doncs, contractat originalment per Castor i Ham per pilotar el vaixell que els ajudaria a caçar doncs, la famosa gallina màgica. Setmanes després, mentre viatjaven de tornada, Popeye rep un tret, però la gallina li otorga aquesta força sobrehumana com a resposta, diguéssim, una miqueta al que havia fet, és una manera diferent de curar-lo. Tot i que el personatge havia de tenir un caràcter més que temporal en la història, doncs la seva popularitat va anar augmentant amb el pas del temps i es va transformant el protagonista de la tira còmica. Ha passat amb molts altres personatges, això, Doncs, a més, Olivia va deixar Ham per convertir-se en la nòvia del Popeye. 1933, Popeye va rebre, per cert, doncs, un nou personatge, un nadó, en aquest cas el va rebre per correspondència, el que va adoptar i va batejar Cocoliso. Suposo que teniu tots present, l'absència de cabell el va portar a triar aquest nom. Altres personatges regulars dins la tira còmica van ser Pilon, per exemple, un vividor golafre i amant de les hamburgueses, el George Gizil, un sabater barbut que no portava massa ben Pilon, i Eugene the Jeep, un animal groc portat d'Àfrica, que no saps massa ben bé què és. A més, hi havia la bruixa del mar, que seria l'última bruixa sobre la Terra, i Alice the Goon, que seria el sequàs una miqueta. La tira còmica presentava certes diferències amb les sèries animades, tot sigui dit, la història o les històries eren més complexes, amb diversos personatges que no van aparèixer en els dibuixos animats, el rei Bluso, per exemple. L'ús de l'espinac no era molt habitual i Bluto solament doncs, va tenir una aparició. En aquest cas, Seeger signava les primeres tires còmiques amb un cigarret a causa del seu cognom, que era aquest, Seeger, doncs signava un cigarret, coses que tenen els artistes. En aquest cas, a dir-vos que Timble Theater va esdevenir una de les tires còmiques més populars de King Features durant els anys 30 i va continuar sent publicada durant moltíssimes dècades. Fins i tot després de la mort de Seeger, que va ser l'any 1938, la tira còmica doncs, va passar a ser doncs, a càrrec de diversos artistes. En els anys 50 es va crear un spin-off titulat això, Popeye el Mariner, i a causa de la popularitat creixent del personatge, Timble Theater doncs, va canviar el seu nom per Timble Theater Starring Popeye en els anys 60, finalment per Popeye en els anys 70. Què passa després de la mort de Seeger el 1938? Doncs que diversos artistes són contractats per dibuixar la tira còmica. Evidentment, ningú no es volia perdre massa l'èxit. Tom Sims, per exemple, fill d'un capità de vaixell, va continuar escrivint Timble Theater i va crear l'spin-off de Popeye el Mariner. N'hi ha d'altres de persones aquí dintre importants, com Doc Wiener o el Bela Zavoli, successivament, que es van encarregar dels dibuixos del Popeye. Cinema a prop de casa nostra, a Espanya, aquestes historietes van ser difoses en la postguerra per l'editorial valenciana a través de la revista Jaimito, i a partir de 1948 a Còmicos Propios. Posteriorment doncs, apareixen d'altra gent. Aquí a Ralph Stein es va encarregar d'escriure les tires còmiques, labor que va durar fins que ho va agafar el Bud Sagendorf el 1958. Sagendorf que va escriure i va dibuixar la tira còmica fins al 1986, 29 anys, i que va continuar fent un setmanal fins a la seva mort l'any 1994. Important dir que entre 1986 i 1992 les tires còmiques diàries van ser escrites i dibuixades per Bobby London, que després d'un període de controvèrsia doncs, va deixar el càrrec. El treball de London mostrava un Popeye en situacions més contemporànies, sense deixar de banda doncs, l'antic esperit de Seeger, però l'edició setmanal no va acabar de tenir doncs, la sortida que volien. Se'n va encarregar el High Heisman a partir d'aquell any 94, i en fi, doncs, que ha anat passant de mà en mà pel personatge doncs, sempre, i l'essència del personatge doncs, ha continuat sent la mateixa. Popeye de Sailor Meets Sinbad doncs seria una de les destacades perquè doncs, és el principi de tota la història del curtmetratge. L'estudi de Max i Dave Fleischer va crear curtmetratges basats, en aquest cas, en els personatges de Timble Theater per Paramount Pictures, i Popeye doncs, va ser un dels cridats a files. Després de Paramount doncs, hi va haver moltes altres coses. La trama dels curtmetratges ja sabeu quina és. Era més simple que la de les tires còmiques. Personatges presentaven, a més, algunes diferències. La història es repetia al llarg de cada curtmetratge. Un malvat, generalment el Bluto, segrestava la nòvia del Popeye, el mariner intentava rescatar-la, però el colpejaven, després d'això Popeye menjava espinacs i li donaven força sobrehumana i acabava guanyant el dolent. Dibuixos animats del Popeye que van ser els primers a suggerir que la força de la marinera era deguda al consum d'espinacs. Les tires còmiques, diguéssim, no li agradaven massa les verdures. Tema que va abordar novament, per cert, el Robert Altman en la pel·lícula Popeye, curtmetratge que també té el seu interès, com tot el que feia Robert Altman. Molts personatges de Timble Theater, incloent-hi el Pilon, el Putpec Papi, la Bruixa del Mar, doncs van aparèixer en aquests esmentats curtmetratges. A més, Popeye va tenir, diguéssim, una major família en els dibuixos animats que no pas en les tires, amb, no sé, la inclusió dels seus nebots, de Papai, Pepai, Pipai i Pupai, que eren la versió infantil del mariner, uns curtmetratges que van ser l'origen de la coneguda cançó de Popeye el Marino, cantada pel personatge al final de cada curt. En fi, doncs, que avui ens hem volgut quedar amb aquest personatge realment fantàstic. Hauríem de parlar de Famous Studios, per exemple, doncs que a partir de l'abril del 42 doncs va continuar també tirant endavant aquesta sèrie. Hi ha hagut moments de tot, els curtmetratges de televisió des de l'any 57 a través de Famous Studios. Són un total de 125 curtmetratges. L'últim és Spooky Swaps, doncs que han marcat la història del Popeye, del nostre convidat d'avui. Ho podeu trobar en vídeo, ho podeu trobar en DVD, ho podeu trobar en tots els formats abuts i per haver, perquè doncs, evidentment, Popeye és tot un personatge, i jo no sé, per exemple, jo, no sé si tinc 4, 5, 6 samarretes on hi surt ell, s'ha tornat a posar de moda tot el merchandising, a la canalla els hi fa, la veritat, moltíssima gràcia. Després hi ha hagut la CBS, que s'ha posat també pel mig al llarg de molts anys. En fi, teniu comic books, teniu la història separada del Bluto i el Brutus, se n'ha fet altres personatges, i ràdio, per cert, també. Popeye i la majoria de personatges de la tira còmica van protagonitzar un programa de ràdio de 15 minuts de durada, que es deia així, Popeye el Marí. El programa va ser més per tres estacions diferents entre 1935 i 1938. Era més els dimarts, mira com avui, els dijous i els dissabtes a un quart de vuit, des del 10 de setembre de 1935 concretament fins al 28 de març del 36 a la xarxa Network de la NBC. Van ser 87 episodis. En fi, Popeye històries en ràdio. I teniu la pel·lícula, com us deia, de l'any del Robert Altman, i el musical de l'any 1980, vull dir que s'ha tirat per tot arreu, hi ha videojocs, Fins i tot doncs, hi ha una estàtua de Popeye a Chester, per exemple, si un dia us deixeu caure per aquí, doncs... Popeye és un precursor, diguéssim, dels superherois i, evidentment, en molts llocs doncs, ha calat. I deixeu-me dir doncs, que el tema dels espinacs, aquesta referència als espinacs, se present en les tires còmiques i curtmetratges, però ve d'un estudi doncs, publicat que, a causa d'un error d'impremta, assegurava que aquestes presentaven un alt contingut en ferro. L'error va ser descobert als anys 30, però no va ser publicat fins al 1981. Aquí és on entra en joc T.J. Hamblin, que va escriure sobre això al British Medical Journal. Segons Hamblin, doncs, els químics alemanys aquí... que van tornar a investigar el contingut del ferro dels espinacs van descobrir que algú s'havia equivocat amb l'etiquetatge del producte. I ho tanco, ja molt ràpid, doncs parlant d'una llegenda urbana. Hi ha una llegenda urbana que afirma que l'espinac consumit per Popeye és realment una droga. Dana Larsen, que és una activista canadenca que està a favor de la legalització del cànnabis, va escriure un article referint-se al tema. Larsen explica que durant els anys 20 i 30, període en què el personatge va ser creat, la paraula espinacs era utilitzada com a sobrenom de la marihuana. Un exemple d'aquest ús és la cançó The Spinach Song, gravada pel grup de jazz Julia Lee and Her Boyfriends. Aquesta cançó era escoltada en els clubs on es consumia doncs, aquest tipus de drogues. Evidentment que ha faltat temps perquè molta gent ho sortís a desmentir, evidentment, tot plegat. Doncs vinga, posant-hi una miqueta de música de Popeye, nosaltres que avui hem presentat un altre fantàstic, fantàstic personatge.
I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor. I'm one of Gazookas, which hates all palookas, but hates a knee up and square. Why biffs and I bops them, and always I've roughs them, but none of them gets nowhere. If anyone dares to risk me fist, it's pop and it's wham, understand? So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor Man.